la mañana.
COPE Vinaròs.
Estar informado. Hola, què tal? Molt bon dia. Salutacions cordials. Soc Laura Puig i estàs al 100.6 de la freqüència modulada. Avui és dimarts, 10 de novembre, i tenim per davant una hora per a contar-te tot allò que passa al teu voltant, a la teua comarca. Encetem la mañana de COPE en el Maestrat. CESIF denunciava ahir l'aparició de llistes negres de personal a l'Ajuntament de Vinaròs. El síndic critica que ha començat una nova campanya contra treballadors públics considerats no afins pel nou govern. Avui passarà pels nostres micròfons el portaveu del sindicat majoritari de la policia local, Julio Serret, qui ens explicarà amb més deteniment tota aquesta qüestió i les denúncies que han fet públiques. L'àrea de benestar social de l'Ajuntament de Benicarló i els instituts d'educació secundària han renovat el conveni de col·laboració del programa Integra destinat a reduir l'absentisme i l'abandonament escolar prematur. Ens farà 5 cèntims sobre el mateix la regidora Marta Escudero, amb qui també parlarem sobre les taules de participació que ja han començat a reunir-se i que s'han engegat des de l'àrea de benestar social. També a Vinaròs, des del Partit Popular, li recorden a l'alcalde que l'Ajuntament és de tots i no per a fer usos electorals de Podem. El portaveu adjunt popular ens explicarà quins són els fets que els porten a fer aquestes afirmacions. Actualitzarem les notícies a la una de la tarda i a la tornada en parlarem sobre la A68 i la seva presumiblement sortida a la Mediterrània per les nostres comarques. Estarà amb nosaltres el senador per Compromís, Carles Mulet. Però avui el nostre programa també farà una ullada a Peníscola, ja que la mesa de qualitat avalua les empreses que es presenten o renoven certificacions del SICTED i s'ha reunit per tal de donar llum verda a la petició de 6 empreses que volen certificar la seva qualitat en destí. Rafa Suescun és el regidor de turisme a l'Ajuntament de Peníscola i ens explicarà la importància de tindre aquest segell de qualitat. De seguida entrem en matèria, però abans ens toca repassar l'última hora informativa i ho fem com sempre en titulars. Peníscola reuneix la seva taula de qualitat per a presentar les 6 noves empreses candidates a obtindre la seva acreditació del SICTED. Les 20 empreses certificades en anys passats també presenten la seva avaluació de seguiment i la seva candidatura per a continuar dins del programa. L'Ajuntament presenta les avaluacions de seguiment de l'Oficina d'Informació Turística, la Platja Nord, el Museu de la Mar i la Policia Local com a serveis públics ja certificats. Cas Castor. Avui continuen les declaracions al jutjat d'instrucció de Vinaròs, Miguel Aymerí, que és l'imputat que avui prestarà declaració. El PP de Vinaròs recorda a l'alcalde que l'Ajuntament és de tots i no per a usos electorals de Podem. El portaveu adjunt de la formació, Lluís Gandia, assegura que si Podem vol presentar una iniciativa, que ho faça però en la seva seu, no en la casa de tots els vinarosencs. Cal recordar que el síndic de Podem, Antonio Montiel, va presentar divendres una proposició no de llei per pal·liar el dèficit energètic a la Comunitat Valenciana. El CDT de Castelló tanca la seva anualitat de cursos a Peníscola. S'ha dut a terme un curs de cocteleria d'hivern al Mandarina, on han participat diversos hostalers de la comarca del Baix Maestrat. I comença el cicle Benicarló Negre. Dijous es projectarà la pel·lícula El Halcón Maltès. La pel·lícula estarà presentada per José Ganfer Müller, director teatral i impulsor i director del desaparegut Festival de Cine de Comèdia de Peníscola. Són les 12 i 34 minuts del matí. Fem una ullada al temps i també a les temperatures, gràcies a la informació que ens facilita meteoclimàtic.net. A Vinaròs la mínima ha sigut de 12,6 graus i la màxima es situa al voltant dels 17,9. A Benicarló els termòmetres marquen una mínima de 12,4 i una màxima de 19 graus. Mentre que a Peníscola, la càmera ubicada al Gran Hotel, enregistra una mínima de 11,7 i una temperatura màxima de 20,1. Finalment, si ens desplacem cap a Morella, allà han tingut una mínima de 10,6 i una màxima en aquests moments de 18,7. Pel que fa al pronòstic del temps, l'Agència Estatal de Meteorologia preveu per a demà cel completament assolellat o amb algun núvol d'evolució cap a migdia. Les temperatures mínimes es situaran al voltant dels 13 graus, mentre que les màximes arribaran fins als 20. A l'interior demà també lluirà el sol i les temperatures seran més o menys com les d'avui, al voltant dels 10 de mínima i dels 19 de màxima. Estem ja per a conèixer la informació del trànsit patrocinada per l'autoescola de Benicarló Stop and Go. Segons la Direcció General de Trànsit, hi ha normalitat a tota la xarxa viària, a excepció de la P7 a Vinaròs i Alcalà de Xivert, on hi ha obres. Són les 12:35 del matí. Comencem. I seguim a la mañana de Cope en el Maestrat. Avui anem a contar-te que el sindicat CESIF denuncia l'aparició de llistes negres de personal a l'Ajuntament de Vinaròs. En concret, el sindicat critica que ha començat una campanya contra determinats empleats públics considerats no afins pel nou govern municipal. Tenim amb nosaltres a Julio Serret, que és un dels portaveus d'aquest sindicat. Julio, molt bon dia.
Molt bon dia.
Conta'ns perquè des de CESIF, que és el sindicat majoritari a la policia local, després de les darreres eleccions sindicals, denuncieu que des de l'Ajuntament de Vinaròs s'han fet, entre cometes, no?, una sèrie de llistes negres contra determinat personal del consistori, no?
Bueno, sí, pues, bàsicament pues, la nota que així publicada, hi ha ahí una sèrie de bueno, una unitat en concret que s'ha creat, sense comptar en l'opinió del sindicat, sense, bueno, l'opinió no se'ls ha comunicat, quan el procediment legal seria comunicar-ho, i després hi ha una sèrie d'unitats que hi havia que s'han suprimit, quan enteníem nosaltres que el funcionament d'aquestes unitats era bo.
Estem parlant, per exemple, Julio, de la unitat rural mediambiental, no?, que actualment està formada per un agent que crec que és de segona activitat i que ha sigut nombrat a dit quan hi havia una altra persona que s'havia proposat per al càrrec, no?
Sí, no, proposar tampoc. Nosaltres tenim coneixement de que hi havia un altre company que en el seu dia va fer la solució en aquesta unitat en el cas que es creara i ara pues, s'ha fet sense dir res a ningú. Han creat aquesta unitat i han ficat a la persona que ells pues, han cregut més adequada, suposo, l'han ficat allí, vamos, tot això.
També m'agradaria que me contares, Julio, perquè sembla, no?, que se podria també arribar a parlar d'un primer pas per tal de la preparació d'unes noves relacions dels llocs de treball, no?, el que coneixen com les RPDTs. Conta'ns una miqueta en aquest punt què és el que vosaltres demaneu.
Pues nosaltres demanem per lo que és sempre a l'administració en aquesta classe de llocs de treball. Pues és bo, no per nosaltres, per tot el funcionariat, que tot és una reclassificació de puestos de treball, pues sempre és algo positiu a tindre en compte. Les administracions pues passen els anys, se fan o se deixen de fer coses i hi ha molts llocs pues, que acaben estant en precari, gent que potser està assumint funcions que no deuria, i el més lògic per a totes aquestes coses i per fer-ho bé pues, és fer les reclassificacions de puestos de treball. Vamos, sempre és algo engorrós i que, a més, costa diners, i passen els anys i no en aquest ajuntament. Jo crec que és la tònica habitual, pues, se fan tard i mal o no se fan.
Julio, també ho he parlat del tema de la modificació d'horaris del personal i un poc el tema de la reorganització, no?, del que són a lo millor les vostres tasques o els vostres serveis. No s'ha comptat tampoc amb l'opinió de les seccions sindicals?
No, en principi no s'està. Vamos, és que vam constituir l'altre dia la taula general de negociació de funcionaris i laborals, que era algo que s'estava demanant ja des de l'entrada del nou govern, i no enteníem per què s'estava demorant, i finalment se va poder constituir l'altre dia, però vamos, van fer una sessió de constitució i tampoc ja ha seguit en res més. No sé, el que ara s'ha modificat, pues, és bàsicament el tema este de la policia rural i la supressió de les altres unitats, pues, s'ha fet per l'Ajuntament sense cap tipus de negociació ni enteniment ni contrastar o demanar opinions, simplement pues, ha fet i ja està.
Heu parlat amb la regidora de Governació per tal de comentar-li que bueno, les coses un poc s'han de negociar, no?, potser abans d'imposar-les. Què vos han dit?
Nosaltres vam demanar pues, una reunió com a CESIF en la regidora per exposar-li nosaltres concretament pues, el nostre punt de vista dins la policia local referent als quadrants, la modificació de quadrants o la eliminació o no de determinades unitats o que pogueren continuar o de que eren de modificar-se. Sí que després d'insistir que vegades mos va atendre, ahir se va quedar, va dir que tindria el nostre punt de vista en compte i després pues, han anat fent una sèrie de coses on considerem que el nostre punt de vista en concret pues no s'ha respectat. Bueno, no s'ha respectat, no s'ha tingut en compte cara a una futura negociació.
Doncs, Julio Serret, no sé si vols afegir alguna cosa més ja per acabar.
Pues no, donar-vos les gràcies per atendre-nos com a sindicat i quedar a la vostra disposició per si necessiteu qualsevol tipus més d'aclaració.
Julio Serret, des del CESIF de l'Ajuntament de Vinaròs, perquè fa la policia local, moltíssimes gràcies per atendre'ns i molt bon dia.
Molt bon dia, gràcies a tu.
Són les 12 i 40 minuts del matí, tenim moltes coses més que contar-te, però serà la tornada d'aquesta pausa publicitària.
Ahorra con las ofertas de Taula Supermercats Benidorm del Polígono Industrial.
Pasta gallo, paquete de medio kilo, 0,79 euros.
Taula Supermercats Benidorm, el supermercado de tu cooperativa.
Et cases pròximament? A Vinaròs Nupcial trobaràs tot el que necessites per al teu dia. Serveis de fotografia i vídeo, perruqueria i estètica, restauració, pastisseria, tocaix, sabateria, joies, cotxes clàssics i moltes coses més. Hi haurà una desfilada de moda nupcial i música en directe. T'esperem a Salón Espala d'Hum el 15 de novembre, d'11 a 14 i de 16 a 20 hores. Si ens visites, pots participar en el sorteig d'un cap de setmana romàntic per a dues persones. Entrada gratuïta. Vinaròs Nupcial. Tot el que necessites per al teu casament. Organitza Eventia. Col·labora Regidoria de Comerç de l'Ajuntament de Vinaròs.
La mañana.
COPE Vinaròs.
Estar informado.
Seguim contant més qüestions a la mañana de COPE en el Maestrat. Ara anem a parlar de Benicarló perquè l'àrea de benestar social de l'Ajuntament i els instituts d'educació secundària han renovat el conveni de col·laboració del programa Integra destinat a reduir l'absentisme i abandonament escolar prematur. Tenim amb nosaltres a Marta Escudero, que és la regidora de benestar social a l'Ajuntament de Benicarló. Marta, molt bon dia.
Bon dia, Laura.
Conta'ns per què un any més aneu a continuar col·laborant amb els centres d'educació secundària de Benicarló per tal de reduir aquest temut absentisme i sobretot el més important, no? El que al final tot això desemboque en un abandonament escolar prematur, no?
Pues hem volgut continuar en un projecte que està donant molt bon resultat. Fa ja 4 anys que està posat en marxa el conveni entre l'Ajuntament i el centre d'educació secundària. Creiem que si l'educació és un futur, pues tot el món hem de garantir les màximes igualtat d'oportunitats per tal d'accedir a aquest futur, que és l'educació. Sabem que els instituts d'educació secundària és on se registren la gran quantitat de casos d'absentisme i, per tant, creiem que aquest programa pues, era totalment necessari seguir atenent i posant-lo en marxa. És un programa especial, que atén a gent pues, que té unes característiques especials, un perfil especial, que ve detectat pels mateixos professors dels instituts d'educació secundària, pues, gent amb una motivació una miqueta més baixeta, amb unes dificultats d'adaptació, gent que ja se veu que tindrà un risc una miqueta superior a desvincular-se del que és el sistema educatiu.
És a dir, suposo que en aquests alumnes se'ls presta a lo millor especialment importància, no?, des de l'àrea dels serveis socials.
Diguem que en aquest moment l'atenció dels alumnes ja passa a l'àrea de serveis socials, on es fa pues, lo que es diu una intervenció socioeducativa, és a dir, un programa complet aplicat directament a ells, on estan treballant pues, diferents àrees de dins de serveis socials, com són l'àrea de família i infància, l'àrea de prevenció de conductes addictives, dos treballadors socials i també l'Agència d'Integració i Convivència Social. És a dir, tota l'àrea de serveis socials treballa en conjunt per tal de poder oferir un servei especialitzat a aquests alumnes en concret que, com dic, tenen un perfil que els fa ser una miqueta, tindre un risc superior a la resta dels alumnes.
No sé, Marta, si disposeu dins de l'àrea de benestar social de dades sobre el tema de l'absentisme escolar, en aquest cas als instituts.
Pues sí, la setmana passada també vam, a banda de signar este conveni, vam tindre la mesa d'absentisme escolar, la mesa municipal d'absentisme escolar, on se'n va tractar este tipus de dades. En cada cas, sí que hi ha unes estadístiques que presenten els centres, però jo més que números, pues voldria ressaltar una miqueta l'atenció que tots els serveis de l'Ajuntament estan prestant alhora. És a dir, en aquella taula vam veure que tant la policia municipal com serveis socials, com la part de dins l'Ajuntament dels personals d'educació, jo estàvem tot treballant en conjunt per tal de poder minimitzar al màxim. L'assentisme és la dada última, és quan ja arribem al risc, a l'assentisme total, i tota aquesta part prèvia és on tot aquest treball conjunt està, ha de donar millors resultats per tal de no arribar a aquestes xifres. Com dic, les xifres de, en primària eren molt baixetes, doncs de 3-4 casos registrats a l'any. Les xifres en educació secundària són més altes i podem arribar a 10-20 casos en un any en algun dels instituts.
Bueno, pues esperem que poquet a poquet se veguen reduint aquestes dades i que parléssim de 0 casos en quan acabe el curs. També volíem parlar amb tu, Marta, perquè darrerament, la setmana passada, tenia lloc l'acte de presentació de les taules participatives de benestar social i suposo que esteu molt satisfets perquè van veure molta presència al magatzem de la Mar i foren més, no?, de 100 les persones que d'alguna manera s'integren a treballar dins d'aixes taules, no?
Sí, la veritat que la valoració molt positiva. Aquestes coses, quan s'engega un projecte nou, mai saps quina serà la resposta de la gent. Jo crec que la gent havia perdut una miqueta la confiança en els processos participatius a Benicarló i la veritat que la resposta va ser molt positiva, va acudir molta gent i va acudir molta gent amb moltes ganes de participar, que és la part bona, no només gent a veure què passava, sinó en moltíssimes ganes de presentar propostes. Van preparar ja allí mateixa els grups de treball, van sortir els grups que proposàvem, van tindre molta quantitat de públic a o dels grups, i bueno, esta setmana ja comencen a funcionar de manera, diguem, autònoma, amb la representació, com van dir al principi, d'una part ciutadana, una part d'associacions, i la part tècnica i política, que són aquells actors secundaris, com van dir a la presentació, són aquella part que estem donant una mica el suport per tal d'engegar el projecte, però que en quan veiem que la cosa ja funcione de manera totalment autònoma, doncs ens haurem de retirar, perquè el que volem és participació ciutadana pura i dura. La part de política i tècnica han d'intervindre el menys possible dins d'aquestes taules.
Com funcionaran? És a dir, que de lo que se proposa en aquestes taules se tindrà en compte per part de polítics i tècnics? Seran consultives? Conta'ns una mica, perquè la gent pensa, sí, hi ha unes taules, està molt bé que la gent vagi a dir la seva, però se tindrà en compte aquestes opinions?
Sí, jo crec que gran part d'aquesta pèrdua de confiança venia de processos anteriors on les propostes no arribaven a cap lloc i no s'acabaven executant. I esta vegada volem que siguin realment unes taules vinculants, on les propostes que vinguen de la gent pues, se materialitzen des del poble i se nota aquest resultat. Per això hem reservat una part del pressupost municipal en l'àrea de serveis socials per tal de poder executar aquestes accions. És una part simbòlica, de moment, i esperem que l'any que ve els pressupostos siguin participatius com cal, però de moment hem volgut dotar cada una d'aquestes taules en un pressupost per tal de poder, pues, com dic, fer front a qualsevol de les idees que vagin sorgint. Evidentment, les idees són moltes i haurem de passar un procés de filtre que també volen que siga totalment ciutadà, vull dir que no siguin els polítics els que triem quina és la proposta que vol la gent del carrer, sinó que al igual que surten les propostes de les taules, les mateixes taules trien quines volen donar-li la prioritat.
Marta, suposo que si la gent ens està escoltant i diu, bueno, no vaig acudir a la primera reunió que vaig haver al magatzem de la Mar, però vull participar en alguna d'aquestes taules, encara estan obertes a la participació de la gent?
Sí, les taules no tancaran la inscripció en cap moment i volem que siguin dinàmiques, és a dir, hi haurà, tots sabem el dia a dia com el tenim, i hi haurà gent que pot acudir dos dies i després a lo millor deixa d'acudir durant un cert temps, o gent que puntualment considerem que siga necessària la seva presència en les taules. Per tant, volem que siguin estructures dinàmiques que creixin i disminuïsquen conforme vaiga el flux d'assistència, no n'hi ha cap problema en assistència. En penjar les dades de
les convocatòries
individuals de cada taula, en la data, l'hora i també el lloc on se faran aquestes trobades, que tampoc ha de ser sempre el mateix. Vull dir, intentarem buscar uns espais que siguin còmodes i uns horaris que s'acoplen a la majoria de gent. Com dic, aquests horaris estan penjats a la web de l'Ajuntament i se poden consultar a l'apartat de serveis socials on apareixerà l'enllaç a les taules participatives.
Molt bé, qualsevol persona pot consultar l'horari i si no està inscrit, de totes maneres, pot veure l'hora i acudir, no, precisament a aquest lloc. Aprofitem que te tenim, Marta, anem a aprofitar la vinentesa, que eres també la regidora de Serveis Generals i recentment l'Ajuntament de Benicarló presentava algo molt important, ja que estem parlant de participació, de transparència, i aquest portal de transparència. Aquest és el primer pas, no?, la presentació del portal, i ara poquet a poquet es tracta d'anar complint els diferents objectius que se marquen, no?, els indicadors.
Pues sí, el portal era una miqueta l'horitzó que marcaven per arribar. Van considerar que que els indicadors de transparència eren un bon objectiu a marcar-nos en un futur, perquè reflexaven una miqueta tots aquells àmbits que volien fer públics dins l'Ajuntament. Evidentment, els resultats del portal de la transparència és el que esperàvem, pues no tenim un ajuntament ara mateix transparent, però l'objectiu és anar millorant tots aquests indicadors. Ara mateix acomplim 6 dels 80 indicadors internacionals, la qual cosa...
N'hi ha que treballar molt.
N'hi ha que treballar molt, estem sobre un 7% de percentatge de transparència, la qual cosa vol dir que hem de fer molta feina. L'han de fer tots junts, la corporació municipal, els treballadors de l'ajuntament i també la ciutadania, pues fem una miqueta aquesta auditoria ciutadana de dir-nos que hem d'espavilar i hem de començar a publicar totes aquestes coses que estem fent, tot aquest treball de l'Ajuntament, tot l'organigrama, la composició, tota aquella informació que creiem que la ciutadania ha de conèixer per tal de poder participar com cal en aquests processos, per exemple, participatius que estem comentant.
A més, senya que tindre en compte, ho sabem, no?, perquè precisament l'Ajuntament de Peníscola també el va posar en marxa aquest estiu, que crec que és el dia 15, no?, o a mitjans del mes de desembre, quan tenen que estar aquests portals precisament operatius, cada un al seu nivell, evidentment, de transparència, per tal de complir amb la llei, no?
Sí, la llei ja fa un any que es va crear, per tant, s'ha donat un temps per a tal que els ajuntaments fiquen en marxa els seus processos de transparència. Nosaltres ens hem vist una miqueta obligats a publicar la web d'esta manera, tal qual estava, en estos indicadors, però bueno, com dic, era un bon moment per a fer-nos treballar i per a que la gent sapiguéssim en quin punt estem i a quin punt volem arribar. Hem de millorar molt, com diem, i volem presentar a la ciutadania temporalment quina és la progressió d'este portal. Demanem a la gent que entri al portal, que mire el que hi ha i que participe, perquè al mateix portal també hi ha una manera de contactar amb el promotor de cada indicador. Per tant, si la gent no està d'acord amb la informació que s'ha publicat o creu que s'està tardant massa a donar una informació que hauria de ser prioritària, pues els animem a que participen, a que entren, a que demanen i que ens ajuden a ser un ajuntament transparent.
Sí, perquè el funcionament és molt senzill. Tenim que esmentar, no?, que precisament en la part dreta del que és la pàgina principal apareix ja una secció, un ítem, no?, que dona accés a aquest portal de la transparència i on se pot consultar tots i cadascun dels indicadors, no?
Exactament, em vull fer-ho fàcil, en la web municipal apareix la icona del portal de la transparència i si la gent entra veurà que damunt de cada un dels indicadors es pot punxar, és un enllaç que en dona realment la relació, quin nivell de compliment tenim, per què no s'està complint o per què s'està complint de manera parcial, quina és la persona o l'àrea responsable de que es complisquen aquests indicadors i en quin moment hauria d'estar revisat i complit. Per tant, com dic, ens obrim en canal l'Ajuntament i mostrem el que tenim ara mateix, però ja dic, en un propòsit i un compromís de d'ací almenys 3 mesos es marquem que hi ha una bona part d'aquests indicadors que tenia una mateixa en roig, que significa un compliment nul, pues es tinguessin ja en verd.
Sí, perquè fins ara no hi havia, no?, una part del pressupost dedicada precisament a l'aplicació d'aquest portal de la transparència, no?
No, realment quan vam entrar el nou equip de govern ens vam interessar moltíssim per esta part, perquè ja dic que era una de les prioritats del nou equip de govern, i vam trobar que no hi havia cap assignació pressupostària per a desenvolupar este portal, encara que era un projecte que sí que l'equip de govern anterior l'havia redactat i el tenia projectat, però ja dic, sense dotació econòmica. Per tant, si hi ha un projecte i no s'han deixat diners per fer-lo material, pues és molt difícil que es posi en marxa. Hem fet alguna modificació pressupostària d'última hora, sinó una mica accelerada, per tal de poder posar en marxa esta part bàsica, que és dir, pues, els indicadors, la part més tècnica. I per a l'any que ve ja dotem amb 15.000 euros per tal de desenvolupar-se de la manera que s'ho mereix, amb cursos formatius per a la ciutadania, molta difusió dels resultats i una informació que siga sobretot àgil i que per a la gent servisca. Vull dir, no val qualsevol manera de presentar la informació, perquè volem que la transparència siga molt més que un tràmit pur i dur, sinó que la gent pugui aprofitar aquesta informació. I ja dic, una societat més informada vol dir una societat molt més crítica i molt més participativa.
Marta Escudero, regidora de Serveis Generals i Benestar Social a l'Ajuntament de Benicarló, moltíssimes gràcies per haver-nos explicat tota aquesta actualitat municipal. Hem aprofitat, no, que te teníem amb nosaltres precisament per a parlar de tots aquests temes que són ara mateix a part, no, de l'actualitat benicarlanda. Gràcies i bon dia.
Gràcies a vosaltres per l'interès.
Són les 12 i 54 minuts del matí. Te conto ara que des del Partit Popular de Vinaròs li demanen a l'alcalde Enric Pla que no faça un ús sesgat i partidista de la Casa de Tots de l'Ajuntament, ja que divendres passat la van emprar per presentar una proposició de llei per a pal·liar la pobresa energètica i que fou presentada pel síndic de Podem a les Corts Valencianes, Antonio Montiel. Escoltem a la portaveu adjunt del Partit Popular a l'Ajuntament de Vinaròs, a Lluís Gandia.
Des del Partit Popular de Vinaròs volem mostrar la nostra sorpresa per lo que considerem un ús sesgat que l'alcalde de la ciutat, Enric Pla, realitza de l'Ajuntament, convocant a rodes de premsa partidistes i que per a res tenen que veure en relació amb els problemes que tenen els vinarossencs i que precisament el govern tripartit no sap solucionar. La roda de premsa que van convocar el passat divendres a l'Ajuntament de Vinaròs perquè el portaveu de Podem a les Corts Valencianes presentara una proposició de llei a la Cambra Autonòmica és una situació que mai s'ha produït en l'Ajuntament de Vinaròs i que deixa ben a les clares pues, que el tripartit utilitza la institució i els seus recursos al seu capricho i antojo com si això se tractara del seu cortijo particular. Ja vam tindre un exemple. Fa apenas 3 setmanes, quan Podem va utilitzar les instal·lacions del Vinalab 3 dies després de rescindir el contracte en l'anterior empresa per a unes jornades de totes les agrupacions d'electors de Podem a la província de Castelló, i ara se li suma el fet d'esta convocatòria oficial per a que Podem pugui fer una presentació d'una proposta seua en les Corts Valencianes. Nosaltres considerem, i tenim que recordar a l'alcalde, que ell ho és de tots els vinarossencs i que l'Ajuntament ho és de tots els vinarossencs, i que si Podem vol fer una roda de premsa per a presentar qualsevol proposta o fer qualsevol comentari, pues la tenen que fer o a la seva sede o al carrer, però mai aprofitant els recursos i els mitjans d'una administració que paguem entre tots els vinarossencs.
Les 12 i 56 minuts del matí.
El nostre poble, la nostra gent, se mereix tota l'atenció. Vos la oferim a Caixa Rural Caixa Vinaròs, amb serveis financiers a la mida dels nostres clients, sempre mirant pel progrés del nostre poble. A Caixa Rural Caixa Vinaròs seguim apostant pel foment de les tradicions, destinant els nostres fons socials a les activitats culturals de la Fundació Caixa Vinaròs. Perquè els nostres orígens són la base del nostre futur. Per això, per sempre i com sempre, confia en Caixa Rural Caixa Vinaròs.
En tu supermercado Simpli de la calle San Francisco de Vinaròs tienen las mejores ofertas durante esta semana. Entrecó de ñojo, 12,95 el kilo. Cinta de lomo fresca, 4,59. Jamón serrano al corte, 10,95. Uva blanca moscatel, 1,20. Champiñones bandeja, 0,90 el kilo. Gamba langostinera, 8,90 el kilo. No lo encontrarás más barato. Esta semana aprovecha esta magnífica oferta del supermercado Simpli de la calle San Francisco de Vinaròs. Supermercado Simpli, en San Carles de la Rápita, calle San Isidro 73. En Vinaròs, calle San Francisco.
La informació diària de les nostres comarques a l'informatiu de Canal 56. De dilluns a divendres a les 20 hores. Canal 56.
La Viña Bodega ya está preparada para la Navidad. Lotes y regalos espectaculares, con la mayor colección de vinos, más de 150 variedades de ginebras y nueva sección con más de 200 cervezas del mundo. Y por supuesto todo tipo de licores, destilados, cavas, champáns y productos delicatessen. La Viña Bodega, en Vinaròs, Avenida Castellón. Lotes, regalos y productos gastronómicos de Navidad en La Viña Bodega.
Et cases pròximament? A Vinaròs Nupcial trobaràs tot el que necessites per al teu dia. Serveis de fotografia i vídeo, perruqueria i estètica, restauració, pastisseria, tocaix, sabateria, joies, cotxes clàssics i moltes coses més. Hi haurà una desfilada de moda nupcial i música en directe. T'esperem a Salón Espala de Hume el 15 de novembre, d'11 a 14 i de 16 a 20 hores. Si ens visites, pots participar en el sorteig d'un cap de setmana romàntic per a dues persones. Entrada gratuïta. Vinaròs Nupcial. Tot el que necessites per al teu casament. Organitza Eventia. Col·labora Regidoria de Comerç de l'Ajuntament de Vinaròs.
I abans d'arribar a la una de la tarda, te contem que la policia local de Peníscola informa que durant les properes 2 setmanes es senyalitzaran talls de carrers intermitents en les proximitats del port, del centre de salut i del casc antic a causa de tasques de manteniment i de pintura de la calçada. Així que es prega molta atenció a les balises indicadores i moltíssima precaució. En les setmanes successives s'anirà actualitzant aquesta informació i sempre se comenta des de la policia local que s'avisarà amb la suficient antelació el tema de la restricció, sobretot als edificis públics. Arribem d'aquesta manera a la una de la tarda. Te quedes ara en la companyia dels serveis informatius de la cadena COPE, que te conten tot allò que passa a Espanya i al món. Nosaltres tornem una i cinc de la tarda per a contar-te el que passa, però sí, propet de casa nostra, des del 101.6 de la freqüència modulada. Fins ara!
La mañana.
COPE Vinaròs.
Estar informado.
Què tal? Salutacions cordials de nou. És la una i cinc minuts de la tarda. Soc Laura Puig i estàs al 101.6 de la freqüència modulada. Continues escoltant la mañana de COPE en el Maestrat, el programa que tracta d'apropar-te diàriament tota l'actualitat de les nostres terres, l'actualitat del Baix Maestrat. Dins d'aquests 25 minuts que quasi ens queden de programa, anem a parlar de l'autovia A68 que connecta Aragó amb la Mediterrània i que presumiblement discorrerà per les nostres comarques. El senador per Compromís, Carles Mulet, ens contarà en quin punt es troba aquest projecte. També parlarem de turisme i de certificats de qualitat i ho farem amb Rafa Suescun, regidor de turisme a l'Ajuntament de Peníscola, que ens contarà com es certifica la qualitat en destí gràcies al segell SICTED. De seguida entrem en matèria, però abans actualitzem l'última hora informativa i ho fem com sempre en titulars. El Benicarlando Enric Moya és nomenat secretari general de Canviem Entre Tots del País Valencià. D'altra banda, el portaveu local de Compromís a Vinaròs, Jordi Navarrete, es presenta a les primàries per poder liderar la candidatura al Senat de la formació. La policia local de Peníscola informa detalls de carrers intermitents per la pintada de determinats vials. Es veurà afectat el port, el centre de salut i l'accés al casc antic. La Coral Polifònica Benicarlanda i l'Associació Musical Ciutat de Benicarló no oferiran enguany un concert conjunt per Santa Cecília, davant la manca d'espai amb la que es troben a l'auditori. La caixa escènica es queda curta i el pati de butaques també. Han decidit que oferiran els seus concerts per separat. Dissabte 14 serà el torn de la Coral a les 18:30 a l'auditori i dissabte 21 el de la banda de música. I Mans Unides Benicarló organitza la 25a marxa ciclista de la solidaritat. Serà diumenge 22 de novembre. La una i set minuts de la tarda fem una ullada a les temperatures i és que segons meteoclimàtic.net a Vinaròs la màxima a hores d'ara és de 18,6 graus. 18,8 marquen els termòmetres a Benicarló, mentre que la càmera ubicada al Gran Hotel Peníscola enregistra una temperatura de 20,4. A Morella tenen la mateixa temperatura que a Peníscola, 20,4 graus. Pel que fa al pronòstic del temps, l'Agència Estatal de Meteorologia preveu per a demà cel completament assolellat o amb algun núvol d'evolució cap a migdia. Les temperatures mínimes es situaran al voltant dels 13, mentre que les màximes bregaran els 20 graus. A l'interior, demà també lluirà el sol i les temperatures seran com les d'avui i es situaran entre els 10 de mínima i els 19 de màxima. Actualitzem la informació relacionada amb el trànsit, una informació patrocinada per l'autoescola de Benicarló Stop and Go. Segons la DGT, hi ha normalitat a tota la xarxa viària, a excepció de l'AP7 a Vinaròs i Alcalà de Xivert, on hi ha obres de millora de la carretera. La una i vuit minuts de la tarda.
La mañana.
COPE Vinaròs.
Estar informado.
I avui anem a començar la segona part de la mañana de COPE en el Maestra parlant d'infraestructures comunicatives. I és que el senador per Compromís, Carles Mulet, ha fet una valoració sobre el projecte de continuïtat de l'A68, la nova autovia per connectar Castella i Lleó i Aragó amb la Mediterrània. Tenim precisament el propi Carles Mulet a l'altre costat del fil telefònic. Carles, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Conta'ns en quin punt es troba aquest projecte, perquè sempre s'ha dit que l'A68 ha de ser molt pront una realitat, però cada any que passa és algo que ja ve anunciat des de l'any 2009 i que de moment sembla que no es materialitza. Explica'ns una mica en quin punt es troba.
Sí, bé, nosaltres el que vam fer va ser demanar informació al Ministeri de Foment perquè volen saber l'afecció sobre el territori que pot tindre aquesta autovia, no? En cas de que se faci, en el cas que ho tinguin clar, saber això, perquè exactament si discurrirà al mateix lloc que s'ha discurrint ara la Nacional 232 o si serà un tros diferent. I més que res també tenim la preocupació pel terme municipal de la Jana, que és on se creuaran aquesta autovia amb l'autovia CV10, volien saber això, quin tipus d'efecció tindria, més que res perquè estem parlant d'un terme municipal relativament menut i on l'afecció podria ser molt gran. Entonces vam anar a la demarcació de carreteres del Ministeri de Foment, des de Foment es van dir que això s'ha de València, vam anar a veure els plànols, i el que és el plànol de la CV10 sí que està clarament limitat, sí que sap per on se passarà, però el que es va dir el propi Ministeri de Foment és que respecte al projecte de la 68, simplement és el que tenen és una valoració, és una, que un mapa de corredor, que simplement hi ha una ratlla marcada, i el que diu la ratlla és que passarà per on va ara la 232. Això en principi és una bona notícia, perquè vol dir que aquesta disputa que teníem
en Catalunya...
En Catalunya, si aniria per Tarragona o aniria per les comarques de Castelló, el propi Ministeri de Foment està dient que tot apunta que sí que anirà per Castelló, però que a hores d'ara el que s'han dit és que no hi ha cap tipus de projecte seriós, més que més això d'una previsió. Per tant, que si no hi ha consignació pressupostària, no hi ha cap tipus de plànol real ni efectiu, això vol dir que estem parlant de molts anys vista.
És a dir, que no hi ha res a curt termini en definitiva, no?
No, efectivament. Nosaltres ja vam presentar també esmenes als pressupostos de l'Estat, van deixar una partida per a desenvolupar el projecte, perquè el que també estem veient és que, a banda de que es faci molt bé, que s'estigui actuant en la 232, com en el port de Creol o en el port de, bueno, inclús en les comarques de Terol, el que també es pareix un poc absurd és gastar-nos ara molts diners, encara que no es... la teoria, no? Perquè després veiem que tampoc no s'executen, moltes vegades s'exigen el pressupost diners que després no s'agafen tampoc, però es pareixia un poc absurd, no? Fer ara un estudi pacte ambiental, fer actuacions que se poden fer en els nostres dos d'ací uns quarts anys, ojalà foren pront, ojalà foren dos o tres anys, i la carretera quedar-se menuda i tornar a començar de nou, i les obres i actuacions o els projectes que s'ha fet ara, que no vagin a esperar res perquè tenien que fer de nou a fer una ampliació. Per tant, també estem dient, racionalitzem un poc, si teniu clar que ha d'anar per les comarques de Castelló, si té que ser la 232, la mateixa que la 68, el que hem de fer és que tot el que se faci ara, que se faci en una visió de futur, i que simplement el estudi d'impacte mental, si té que fer ara, pues que sigui el mateix que treballi per les dues estacions. Si fas un desmunt d'una muntanya, fer la suficient amplària per a que pugui ser validat per a fer una autovia quan tingués que ampliar-la, no? I això és un poc també la preocupació que teníem.
Carles, la Jana, ho has comentat tu al principi, és un dels municipis més afectats, no?, davant d'aquest futur traçat. Tu sí que has pogut una mica, no?, contemplar per on discorren les diferents ratlles, parlant de forma vulgar. No sé si afecta molt el seu impacte al que és el municipi de la Jana.
L'impacte sobre el territori és gran perquè si ara si han vist el mapa, clar, estem parlant de lo que, clar, si estem parlant d'ara, està passant per allí el que és la nacional, calculem que això sigui com a mínim el doble, perquè si és una autovia, doncs tindrà que ser en terraplens o tindrà que ser més protecció en una condició més gran, i si això li sumem la CV10, que la CV10 també veiem l'amplària que té, estem parlant de molts metres de terreny cultivable que afectaran. També és la preocupació que tenien els nostres companys, el compromís per la Jana és: escolteu, si també tenim coses valuoses, com són les oliveres
centenàries.
Sí, mil·lenàries, efectivament. Què passava en elles, no? Entonces, en principi també van dir que a aquest nivell de detall no n'arribava encara, però que la política que té el Ministeri de Foment és sempre aquest tipus de les oliveres, siguin centenàries, mil·lenàries o de 10 anys, sempre les reubiquen i les replanten. Són uns arbres que estan en especial consideració, estiguin catalogats o no, i que sempre en l'estudi d'impacte ambiental m'ho va ensenyar, sí que s'ha previst que si se troba algun tipus d'arbres catalogats o de valor considerable, que se replantarà sempre, no? Són típics arbres que fiquen en rotondes, esperem que si afectarà algun tipus d'olivera mil·lenària que no se fiquen en cap rotonda, perquè si també es condenarà a un futur molt trist, no? Sinó que si donarem una ubicació correcta. Sabem això, que són arbres que, la que no és agradable dels pantalons, pues, poden resistir perfectament la seva reubicació. Entenem que, clar, si és cosa de força major, no va tampoc a canviar una autovia d'estes per una olivera, no? Però també esperem que siguin sensibles a el que puguem trobar-se.
Carles, també des de Compromís heu parlat i heu demanat, voleu demanar una vegada el tema de les eleccions generals es doni ja per conclòs i es tornen a convocar el que és el Congrés i també el Senat, voleu demanar la gratuïtat de l'APC, no és així?
Sí, efectivament, també ha sigut una esmena que han presentat els pressupostos de l'Estat, tampoc no m'ho ha fet cap tipus de cas. L'excusa que se'ls dona és que en 2019, com s'acaba ja la pròrroga que se va donar, una enèsima pròrroga, no?, a la concessió d'autopista, que el 2019 diuen, no?, que serà gratuïta. I si anuncies la misma set vegades, fins a dos vegades s'ha terminat el termini i se va ampliar de manera unilateral. I, per tant, el que ara és un anunci, podem veure que com es planteja el 2019, ens parlen que hi ha una crisi, ens parlen que econòmicament no pot ser, i tornen a allargar. Per tant, com estem veient això, com la CB10 que estem parlant abans no està acabada ni tampoc hi ha cap previsió d'acabar en curt termini. Els problemes que tenim a la 340, no?, que inclús la variant que fa la Maestrat és d'un únic carril i també se queda menuda allà i han hagut els primers accidents. El caos que hi ha des de, això, de Peníscola fins a Ortesa, que la 340 també hi ha molts projectes, no se fan, i ja m'escolteu. I aquests projectes segur que són molt més cars que el que seria rescatar la APC, perquè inclús van fer una pregunta escrita al govern preguntant quin cost econòmic tindrien rescatar l'autopista per a poder comparar-lo, no?, en el preu que tindria en acabar la CB10 o en acabar les obres de 340, i no ens van donar aquesta xifra. Entonces, també pensem que són quantitats, entenem, que més assumibles que molta infraestructura, perquè si sempre l'excusa és el cost econòmic. El cost econòmic, imaginem això, el que seria fer la CB10 des de Vilanova del Col·legi fins la Jana o fins la província de Tarragona Sur, que és més car que acabar la P7. I quan estem parlant d'una infraestructura que han pagat 100 vegades, la van pagar primer en els terrenys, que en terrenys dels agricultors dels nostres pobles, l'han pagat després en peatges i l'han pagat després en concessions allargades eternament. Per tant, pensem que ja està bé. La mateixa manera que s'han pogut rescatar autopistes deficitàries en altres parts del territori de l'Estat, com els de Madrid, pensem que els valencians sí han pagat massa vegades aquesta autopista, i la petició que farem, sí, que sigui el govern, que ojalà ens agradaria que a partir d'aquí el govern que estigui sigui un govern progressista, un compromís puguem estar participant de manera activa o secundària, però sí que sigui el govern i aquest compromís el tenim, que una de les primeres accions, proposicions de llei que presentarem en el Senat serà Issa, no? Esperem que en el Congrés també, i serà el demanar ja la gratuïtat immediata. No esperar el 2019, perquè són 4 anys, i en 4 anys poden passar moltes coses, i pots ofegar una economia o pots ajudar...
I se continuen cobrant vides, que en definitiva és el més important, no? La saturació de trànsit que tenim actualment en la Nacional 340, estiga o no la variant en el tram de la comarca del Baix Maestrat, la veritat que el trànsit, la densitat és molt alta cada dia.
Sí, sí, sí.
Carles Mulet, senador per Compromís, moltíssimes gràcies per atendre'ns i molt bon dia.
Gràcies a vosaltres i bon dia.
La mañana en el Maestrat. Laura Puig.
Ahorra con las ofertas de Taula Supermercats Benior del Polígono Industrial.
Pasta gallo, paquete de medio kilo, 0,79 euros.
Taula Supermercats Benior, el supermercado de tu cooperativa.
La informació diària de les nostres comarques a l'informatiu de Canal 56. De dilluns a divendres a les 20 hores, Canal 56.
El nostre poble, la nostra gent, se mereix tota l'atenció. Vos la oferim a Caixa Rural Caixa Vinaròs, amb serveis financiers a la mida dels nostres clients, sempre mirant pel progrés del nostre poble. A Caixa Rural Caixa Vinaròs seguim apostant pel foment de les tradicions, destinant els nostres fons socials a les activitats culturals de la Fundació Caixa Vinaròs. Perquè els nostres orígens són la base del nostre futur. Per això, per sempre i com sempre, confia en Caixa Rural Caixa Vinaròs.
La Viña Bodega ya está preparada para la Navidad. Lotes y regalos espectaculares, con la mayor colección de vinos, más de 150 variedades de ginebras y nueva sección con más de 200 cervezas del mundo. Y por supuesto todo tipo de licores, destilados, cavas, champán y productos delicatessen. La Viña Bodega, en Vinaròs, Avenida Castellón. Lotes, regalos y productos gastronómicos de Navidad en La Viña Bodega.
Et cases pròximament? A Vinaròs Nupcial trobaràs tot el que necessites per al teu dia. Serveis de fotografia i vídeo, perruqueria i estètica, restauració, pastisseria, tocais, sabateria, joies, cotxes clàssics i moltes coses més.
hi haurà una desfilada de moda núpcial i música en directe. T'esperem a Salón Espala d'Hum el 15 de novembre, d'11 a 14 i de 16 a 20 hores. Si ens visites, pots participar en el sorteig d'un cap de setmana romàntic per a dues persones. Entrada gratuïta. Vinaròs Núpcial, tot el que necessites per al teu casament. Organitza Eventia. Col·labora Regidoria de Comerç de l'Ajuntament de Vinaròs.
En tu supermercado Simpli de la calle San Francisco de Vinaròs tienen las mejores ofertas durante esta semana. Entrecó de ñojo, 12,95 el kilo. Cinta de lomo fresca, 4,59. Jamón serrano al corte, 10,95. Uva blanca moscatel, 1,20. Champiñones bandeja, 0,90 el kilo. Gamba langostinera, 8,90 el kilo. No lo encontrarás más barato. Esta semana aprovecha esta magnífica oferta del supermercado Simpli de la calle San Francisco de Vinaròs. Supermercado Simpli, en San Carles de la Rápita, calle San Isidro 73. En Vinaròs, calle San Francisco.
En Foster's Hollywood te invitamos a cerveza. Si tienes más de 18 años y pides una Mau con tu comida o cena, las demás corren por nuestra cuenta.
La mañana.
Cope Vinaròs.
Estar informado.
I avui anem a seguir parlant sobre qüestions relacionades amb la ciutat de Peníscola, perquè s'ha reunit la mesa de qualitat per tal de presentar les empreses candidatures a obtindre l'acreditació del CICTED, el certificat de qualitat en destí. Tenim amb nosaltres a Rafa Suescun, que és el regidor de turisme a l'Ajuntament de Peníscola. Rafa, molt bon dia.
Molt bon dia.
Noves empreses continuen volent certificar la seva qualitat i per això obtenen aquest segell, aquest distintiu de qualitat, no és així?
Bueno, pues contents, no? Contents que les empreses en Peníscola ens treballaran a poder més per la qualitat. Peníscola sí que té una diferència respecte a tots els altres municipis espanyols de turisme, és que la qualitat és el que primer per molt de tot, no? Seria del gènere tonto que de competir en preus. Nosaltres apostem per la qualitat, està clar que el mercat és el que domina la situació i els clients al final són els que fiquen el preu i fer-ne això pues, ja que propicia que apostar per la qualitat. Ens continuem a abraçar les empreses, comptant moltíssimes empreses que estan des del CICTED, si tenen el sistema per aquells que ja tenen que usar el sistema integral de qualitat en destí. Tot i que és un sistema de qualitat que dona de per part del Ministeri de la Generalitat Valenciana i el que se tracta és de certificar la qualitat de tots aquells establiments que per suposat la complixen, no? I en aquest sentit pues, se va reunir la taula i la mesa negociadora i des d'ahir pues, se van ficar quatre empreses noves que hi ha en enguany i unes 20 empreses que ja teníem ja 3 anys.
Sí, perquè primer se passa un filtro, no?, a nivell d'ajuntament, per dir-ho d'alguna manera, i aixes són les que se presenten al comitè de Tour Espanya, no?
Sí, tenim la DL de Peníscola, que és habilitada per a poder passar les auditories i després ja pues, ve l'inspecció, que és a través de la Càmera de Comerç, que hi ha un conveni de la Generalitat Valenciana a la Càmera de Comerç per a passar les auditories. I, bueno, per supost que totes les empreses ho van passar en bona nota, com podia ser d'altra manera. Des de l'Ajuntament, pues, sempre ajudant al sector empresarial, tenim la DL de casa o la DL d'aquí, pues, totes aquelles inconvenients o dubtes que puguen sortir pues, a l'hora de passar les auditories o les tenen de casa, no? I pues, des d'ací agrair l'esforç que se fan des de les empreses perquè, bueno, és un treball com digui, de xinos, no? La majoria de gent que ens dediquem a l'hostaleria de Peníscola pues, el que pensen és en treballar i en assistir al client i en aquest cas, pues, la veritat és que la documentació que has de presentar és molt llarga i bueno, en moltes ocasions algo complicat, no? I sobretot més que res quan ve l'època actual, que és quan ve moltíssima gent. Per tant, des d'ací agrair l'esforç que se fa des de les empreses i des d'ací pues, animar-les a que cada vegada s'aposti més per la qualitat.
Rafa, a més, suposo que lo important és poder entrar des d'aquest sistema de qualitat, però després n'hi ha que mantindre's en el temps, no? I el fet de que hi haguin 20 empreses ja certificades en anys passats vol dir que s'està fent molta feina i que s'està treballant molt bé a la ciutat de Peníscola.
Sí, hi ha destinacions que és al revés, o sigui, s'han vingut deixant un poquet i en Peníscola pues, la veritat és que es fa un esforç molt important per part del patronat de turisme i un seguiment, sobretot a les empreses, per a motivar-les, no?, per ajudar-les, perquè hi ha vegades que que el seu treball, que no ens dediquem la gent normal que ens dediquem a l'hostaleria, al turisme, doncs en moltes ocasions el problema que hi ha és que la gent se dediqui més a servir a la gent o a ajudar a la gent o a servir els clients, no? I bueno, la veritat és que a vegades és complicat i ha de perdre un poc de temps per atendre tot l'organitzat. I, bueno, des d'aquí, com he comentat, agrair l'esforç de les empreses i per part de l'Ajuntament sempre ficarem el nostre granet d'arena per a que els sistemes de qualitat vagin a més.
També és important el tema de la formació. Aquesta mateixa setmana el CDT de Castelló tornava a reunir a Peníscola a diversos hostelers per tal de realitzar un curs de cocteleria. Se tanca així els cursos d'enguany del CDT de Castelló que ha fet a Peníscola, no?
Pues sí, el curs de cocteleria és importantíssim, sobretot per a aquella gent que se vulgui especialitzar, pues en donar un poquet de el toc d'atenció que se mereixen els clients, no? I bueno, els cursos en Peníscola s'han fet moltíssims cursos, moltíssims. De fet, nosaltres ja venim demanant fa temps pues, unes aules d'UCET o UCET en Peníscola per a poder formar a tot el que és el nord de la població de Castelló, que jo crec que ho ha de faltar. No? Des d'aquí hi ha moltíssima gent que utilitza els cursos. El CET jo crec que és una de les iniciatives més bones que ha tingut la Generalitat Valenciana en aquests últims anys. És un referent a nivell nacional i bueno, se tracta de reciclar, no? De reciclar els nostres els professionals de l'hostaleria i turisme. I bueno, si la formació és bona, el reciclatge també és boníssim. No és el mateix un camarero que pugui servir-te una taula com Déu mana a un camarero que inclús, a part de servir-te la taula com Déu mana i tindre bon tracte, pues, que sàpiga fer algunes coses especials com són còctels o com són altres coses que puguen haver.
I a més, a veure si són sensibles, no?, des del govern de la Generalitat de Neixa Petició, que a més se ve fent des de fa tant de temps el tindre, no?, un CDT ja així a la nostra comarca, en concret a Peníscola, que donaria molta formació a tota la gent del Maestrat, no, Rafa?
Pues sí, en Arte venim reclamant-lo fa molt de temps. En el govern del PP i en el govern de Ximo Puig, pues, també. L'altre dia, justament en Francesc Colomé, quan vam tenir la reunió, pues, vam tornar a demanar també el CDT. Nosaltres volem un macro CDT, nosaltres no volem que les coses siguin macro, sinó que aprofiten i que puguen haver cursos per a Peníscola i per a la nostra comarca, pel nord de la Comunitat Valenciana, que jo crec que també ens mereixem tant o més el formamos, el poder formamos, el tindre l'oportunitat de poder formamos.
Rafa Suescun, regidor de Turisme a l'Ajuntament de Peníscola, moltes gràcies per atendre'ns i molt bon dia.
Molt bon dia.
¿Por qué no reírse por la mañana?
Sí, Mari Carmen, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, señora.
De lunes a viernes, a partir de las 10, Herrera escucha sus fósforos.
COPE, estar informado.
COPE Vinaròs, també en la xarxa. www.cope.es/Vinaròs. Amb la secció d'àudios per escoltar o tornar a escoltar el programa La Mañana de COPE en el Maestrat amb Laura Puig. www.cope.es/Vinaròs. COPE Vinaròs, també en Twitter. @CopeVinaròs.
La informació diària de les nostres comarques a l'informatiu de Canal 56. De dilluns a divendres a les 20 hores. Canal 56.
El nostre poble, la nostra gent, se mereix tota l'atenció. Vos la oferim a Caixa Rural Caixa Vinaròs, amb serveis financiers a la mida dels nostres clients, sempre mirant pel progrés del nostre poble. A Caixa Rural Caixa Vinaròs seguim apostant pel foment de les tradicions, destinant els nostres fons socials a les activitats culturals de la Fundació Caixa Vinaròs. Perquè els nostres orígens són la base del nostre futur. Per això, per sempre i com sempre, confia en Caixa Rural Caixa Vinaròs.
La Viña Bodega ya está preparada para la Navidad. Lotes y regalos espectaculares, con la mayor colección de vinos, más de 150 variedades de ginebras y nueva sección con más de 200 cervezas del mundo. Y por supuesto todo tipo de licores, destilados, cavas, champáns y productos delicatessen. La Viña Bodega, en Vinaròs, Avenida Castellón. Lotes, regalos y productos gastronómicos de Navidad en La Viña Bodega.
En Foster's Hollywood te invitamos a cerveza. Si tienes más de 18 años y pides una MAU con tu comida o cena, las demás corren por nuestra cuenta.
La mañana.
Cope Vinaros.
Estar informado.
I arribem d'aquesta manera a la 1:30 de la tarda. Te quedes ara en companyia dels serveis informatius de la cadena COPE, que te conta tot allò que està passant a Espanya i al món. Nosaltres marxem, però recorda que tornem demà. La cita la tens a partir de les 12:30, així al 101.6 de la freqüència modulada, on te contarem el que passa així propet de casa teua, a la comarca del Baix Maestrat. Fins demà, adeu.